Benvinguts a l'Ofici d'Educar. Fem balanç d'un curs estrany, complicat, inimaginable, imprevisible encara, en el que ens hem hagut de reconvertir, transformar, quedar quiets, tapar la boca, aprendre a criar mentre treballem, entendre que el meu bé és el bé de tots i que si no aprenem a respectar la vida i el planeta, aquest virus ens tancarà de nou a casa. I en el que ens hem mirat cap a dins hi hem trobat les nostres pors, però també capacitats insospitades. En la fredor de la distància de seguretat hem descobert l'escalfor humana, el valor de l'escola com una casa de tots que ens iguala, l'estima personalitzada dels mestres a tots els fills i el valor de la tecnologia per salvar-nos circumstancialment perquè no hi ha substituts de la presencialitat. I sí, és una oportunitat per fer una nova mirada a l'educació, que passa dins i fora de l'escola, perquè sigui verdaderament un entrenament per la vida i que faci brillar el millor de cada infant. I per aconseguir-ho, despertar el desig de coneixement, impulsar l'experimentació, l'enginy, la imaginació, aprendre fent i jugant, activar les mans, els ulls, les orelles, el gust i la capacitat de construir, de crear, de cuinar, de conrear, afavorir també el pensament crític, l'autonomia i la responsabilitat de l'infant i oferir les mateixes oportunitats per tots i totes. I acabar amb la tirania de la cadira, estigues quiet i escolta, perquè el moviment activa el cervell i l'aprenentatge. Ajudar-los a prendre consciència de qui són, de les seves emocions i de les seves relacions, i acompanyar també a les famílies, perquè som sistema familiar. I ajudar-los a riure, a gaudir, a créixer, a sentir i tenir-los en compte i estimar-los. I sabem que tot això molts mestres i pares i mares i monitors i educadors ja ho tenen en compte de fa molt i ho celebrem. Però volem que això s'encomani més que cap altre virus a tota la comunitat educativa. Perquè és una missió de tots, dels mestres, de l'escola en conjunt, de les entitats, de la comunitat, dels mitjans de comunicació, de les administracions, del país i de les famílies, de la tribu, que som tots, promoure i fer real una educació més humanista, amb sentit, amb context, que enriqueixi i empoderi a les criatures, als joves i a les seves famílies, per afrontar aquest futur desafiant i incert que ens espera al setembre.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Comencem l'últim Ofici d'Educar de la temporada. Conversarem amb Joan Antoni Malé a propòsit del seu darrer llibre, Seres humanos o marionetes? I parlarem amb la psicòloga Verònica Anton, especialista en acompanyament familiar. Perquè mentre hi hagi virus, hi ha pors, per petits i grans. Com les podem gestionar? I aquesta setmana al Telegram us hem fet una pregunta. Què és allò més essencial que heu après durant la pandèmia? Ens hi posem.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Jo sóc l'Eli Soler, sóc psicòloga i mare de dues personetes i el que he après en aquest confinament sobretot és a viure la vida amb menys estrès, amb menys presses, a estar més pels meus fills i a intentar gestionar el meu temps el millor possible.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
Avui a l'Ofici d'Educar, per reflexionar sobre tot el que hem viscut en els darrers mesos, ens acompanya de nou el Joan Antoni Melé. El Joan Antoni Melé és un buscador, és president de la Fundació Dinero y Conciencia, assessor de Trio Dos Bank i autor de Seres humanos o marionetes. Joan Antoni, benvingut.
Hola, què tal?
L'Ofici d'Educar.
El problema, diu el Joan Antoni Malé, no és la Covid, sinó que hi ha 7.000 milions de persones al món que viuen una vida sense sentit. I per ajudar-nos a trobar el sentit, ha escrit el llibre Seres humanos o marionetes, que ens ve dir en síntesi que el desconeixement de nosaltres mateixos ens converteix en titelles fàcilment manipulables. Joan Antoni, sí, som molt manipulables i eduquem també per fer fills i alumnes titelles manipulables?
Doncs, llastimosament, crec que sí. I precisament és a causa de la por. La por ens converteix en titelles, la por ens fa ser manipulables, i això ja se sap des de fa molt temps. Jo recordo una frase de Napoleón que deia infundeix por, crea por i els tindràs dominats. No? I tenim por ara del coronavirus, que també s'ha tret, s'ha exagerat, i bueno, no vull entrar massa al coronavirus, però em sembla que és una de les manipulacions històriques que un dia se'n parlarà, no? perquè han hagut molts més morts i segueixen havent d'altres coses i no són notícia. Se sap que hi ha coses que estan curant en 3 dies i no es vol deixar que se sàpigui. Però a part d'això, la reacció de la gent és increïble. O sigui, tancats a casa, gent que no et saluda, una por, una... Però no és només això. O sigui, la por a la vida, que en el fons és por a la mort, està des de fa molt temps. I el que deies abans, l'educació és així. Quan s'educa els nens pensant que el dia demà, o sigui, només es preocupa la gent de bueno, quina feina tindré, quan guanyaré la vida, o sigui, guanyar diners, trobar un treball, i és això, ser titelles. O sigui, seres humans o marionetes. El ser humà, el sentit de la vida no és estudiar per trobar un treball i guanyar diners. Això és una necessitat de la vida. La vida és molt més que això. Però, en canvi, vivim només pensant en això, i això ve des de fa segles, des de que es va difondre les teories científiques de Darwin, evolucionistes, bueno, Darwin i Haeckel, els dos, es coneix més a Darwin, però Haeckel també, i ens han fet creure que la vida és una lluita per la supervivència i ja només pensem en sobreviure. Però ens hem oblidat de què significa viure com a éssers humans o què és ser plenament humà, no? I per mi això és urgent i per això escric aquesta trilogia que com s'explica en el pròleg, bueno, és el que estic fent jo amb uns cursos, amb uns retiros que faig, i relativament en poc temps la gent que vulgui pot sortir d'aquesta por, pot sortir d'aquest engany i començar a descobrir quina és la nostra dimensió plena i viure-la així. Però sí, som titelles. Vull dir que a través de les notícies mateix hi ha censura, jo no m'ho hagués pensat mai, jo que vaig lluitar contra el franquisme, hi ha més censura ara que llavors. Hi ha notícies que per internet estan censurades i no les pots fer córrer. Segons quins whatsapps vols enviar, només els pots enviar a una persona. No pots fer múltiple. La televisió, cada dia unes fotos del coronavirus gegant de color verd o de color vermell, espantant a la gent, el monstro. Això és una manipulació total. Doncs, i a sobre, encara segons que dius, se't tiren al damunt. Doncs sí, sí, tristament he de dir que hi ha molta manipulació i ve de la por perquè darrere això doncs, hi ha gent que vol tenir el control de la població mundial. Sí, sí.
El llibre del Joan Antoni Malé, El Jacob, un sabater, arregla molt més que sabates. Ajuda a trobar el camí a les persones. En una ocasió planteja una història, una petita història. Trobem una llanta màgica amb un geni que ofereix fer realitat tres desitjos. Demanem acabar amb els grans problemes de la humanitat, acabar amb les malalties físiques i mentals, acabar amb la violència, la fam i les guerres i deixar la terra tan neta i pura com estava fa mil anys. I diu el Jacob, quant de temps creieu que trigaríem a tenir els mateixos problemes si el geni de la llanta ens arreglés aquests problemes? Joan Antoni, fallem nosaltres, no?
Farem nosaltres, el problema és la nostra manera de percebre el món, la nostra consciència. Consciència em refereixo a la consciència de la realitat. O sigui, la nostra visió de la realitat és molt, molt, molt reduïda, molt limitada. Veiem només una part de la realitat i amb prou feines. O sigui, és la part sensorial, allò que podem percebre amb els sentits, i ens sembla que l'altre o no existeix o si existeix no ho podem conèixer. No? Ens hem quedat en aquest prejudici i només veiem, ja dic, una part de la realitat, llavors, clar, evidentment, hi ha molts problemes, no? Només veient el material i el sensorial. I això és el que jo dic que ha provocat una ferida en el món que estem patint i que necessitem reconnectar sense perdre el seny, a través de la raó, però connectar amb una sensibilitat que tenien civilitzacions antigues de veure altres realitats i començar a donar aquest sentit a la vida, no? Però sí, tenim una visió molt reduïda de la realitat. La física quàntica sembla que comença a dir, no?, que hi ha altres dimensions de consciència i tal. Però, bueno, o sigui, no és més important la física quàntica que la mística d'altres temps, que des de fa mil·lennis ja explicava que hi havia altres dimensions.
De fet, dius tu, Joan Antoni, que tenim una economia basada en l'egoisme, la cobdícia i el consumisme. I dius tu que, en tot cas, per no ser titelles manipulables, la solució està en l'autoconeixement. Diu el Joan Antoni, és necessari començar un camí d'autoconeixement i de transformació personal que porti a uns canvis de comportament i a una vida plenament humana, perquè segons tu no vivim, ja ens ho deies, una vida plenament humana, perquè hem oblidat què és un ésser i què és la vida. Com ha de ser aquesta educació que ens ha d'ajudar a treure el potencial i a viure aquesta vida humana?
Bueno, l'autoconeixement només es troba mirant cap endins, per una primera part, mirant dins, i per mirar endins una ha de trobar moments al dia de silenci, d'introspecció, de meditació i d'estudi d'altres persones, que no és perquè t'hagis de creure el que diuen, sinó que llegir, segons quin tipus de persones, t'ensenya a mirar coses que tu no veies, no? Jo sempre recordo un amic meu que era pintor i un dia veient una posta del sol em va ensenyar a veure uns colors que jo no m'hi hauria fixat mai. Per tant, per mi, els autors que m'agraden són aquells que no donen doctrines ni dogmes, sinó que t'ensenyen a mirar. Per tant, hauríem, igual que cada dia esmorzem, dinem i sopem, alimentem el cos tres cops al dia, l'esperit l'hauríem d'alimentar com a mínim un cop al dia. Si és possible tres, millor. Jo ho intento, no? Jo per la nit abans de dormir faig una retrospecció del dia i al dematí doncs, dedico un temps a meditació, estudi, i si això ho fas cada dia d'una manera habitual, alimentes l'esperit i comences a trobar-te amb dimensions de tu mateix que ni t'imaginaves. No? Això que dic no és nou. Si tu vas a Grècia, si vas al temple d'Apolo, a Delfos, allà ho posava, conèixer-te tu mateix. O sigui, és que és la clave de l'existència. Perquè si no et coneixes, viuràs vides alienes, viuràs el dels altres o viuràs, sobretot, mogut per la por, perquè, en el fons, la codícia ve de la por. La gent vol tenir molts diners, perquè tenint diners tindrà poder, però una persona que vulgui tenir poder és una persona que té por. Perquè si estàs bé equilibrat, no necessites poder. La gent que vol poder és perquè té por que altres l'exerceixin el poder sobre ell. Però sempre és por. I sobretot és por a la mort. Fixa't aquests dies amb el coronavirus. La por a la mort. És que mor tanta gent. Però és que morirem tots. És que això ja ho sabem. Per què tanta por a la mort? Si sempre ha mort tothom. No és una... A veure, potser morirem. No, potser no. Morirem segur. O sigui, és una certesa. No és una cosa de potser. Per tant, per què tanta por? Llavors, el més important és descobrir internament i quan tens la vivència real de tu mateix, del teu veritable jo, saps que ets immortal. El cos pot desaparèixer, però no tens cap problema perquè saps realment que això transcendeix. Però no com una idea, un dogma, com una vivència interior. Per tant, per això dic que s'ha de començar un camí d'autoconeixement i és l'única solució. Tot el que més serà viure vides alienes que ens proposen uns altres, proposen governs, proposen grans multinacionals, ens venen una falsa felicitat, no? De que si tenim diners i la vida còmoda i una vida fàcil serem feliços. Mai una vida còmoda ha sigut feliç, en tot cas ha sigut una vida dormida. Però un és feliç precisament quan descobreixes a tu mateix i comences a viure amb coherència amb el que penses. Això és la felicitat. Tot i que puguis tenir problemes, pots tenir una malaltia, la mort d'una persona estimada, però això forma part de la vida i ho acceptes tranquil·lament perquè saps que tot té un sentit, no? Llavors, jo també, quan m'he proposat escriure la trilogia només és per mostrar que l'autoconeixement és possible i que a partir d'aquí la gent que vulgui que el comenci, no? Hi ha molts camins que algú ha de veure, també hi ha masses camins, també hi ha molta palla i molta paraula fàcil que sents per ahí i tal. Un ha de descobrir el que li sembli que és autèntic i ser, no perdre mai el seny del sentit comú i veure si això que estic aprofundint i estudiant m'ajuda a ser millor persona o no. Perquè aquesta, per mi, és la mesura. Un pot meditar moltes hores al dia a casa i posar-se incens i meditar amb la flor del loto i no sé què, però al costat té persones que estan patint i no se n'enteren. I per mi, el veritable coneixement t'ha de portar al descobriment de l'altre i a l'interès pels altres éssers humans, perquè part de l'autoconeixement és descobrir que estem tots connectats. La humanitat som una comunitat, encara que la consciència s'ha individualitzat, i si tu la descobreixes, si qualsevol altre ésser humà no t'és important o t'és indiferent, no estàs fent autoconeixement, estàs enganyat. Per això dic que hi ha molts camins i s'ha d'anar al tanto quins et fan ser realment millor persona. Millor persona per mi vol dir més bona persona, més compromès amb la societat, amb el món. Però s'ha de començar i a partir del moment que ho comences, doncs fins que et moris, no s'ha de parar.
Joan Antoni, en l'educació també hi ha d'haver l'autoconeixement. Tu dius que en l'autoconeixement és important la capacitat de sorprendre's i admirar tot el que ens envolta, tenir veneració, devoció per la veritat i el coneixement, i que aprenguem a abstenir-nos de tota crítica o judici censurador. Això, en el marc de l'educació, ho hauríem de tenir en compte?
Totalment. De fet, els nens ja ho porten. El que passa és que els hi matem, aquest impuls. Aquesta capacitat de, bueno, en castellà el dic, l'assombro, no? El sorprendre de que cada dia surt el sol, de que surt una flor. O sigui, mirar-ho amb ulls ingenus d'infant és molt important i els nens ho tenen i els nens tenen molt interès en aprendre. El que ens hauríem de preguntar és que els hi estem fent, que després no volen estudiar i tenen fracàs. Però el problema no és d'ells. Tot nen, quan dic nen, nen o nena, porta l'interès d'aprendre innat. Passa que per educar has de conèixer quins són els ritmes adequats a cada edat i què és el convenient a cada edat. Això recordo en un altre programa que vam fer, en vam parlar. els primers 7 anys de vida un nen no li has de fer educació intel·lectual, perquè li estàs matant aquest interès per aprendre, aquesta ingenuïtat, aquesta devoció. O sigui, els primers anys de la vida precisament és quan s'ensenya la bondat, descobrir que tot el que tenim ens ve donat, la vida ens ve donada, la llum del sol cada dia. O sigui, fer-los admirar això pot estar vinculat a una religió dels pares o no, però aquesta devoció davant de l'ús sagrat de l'existència s'hauria d'ensenyar a tots els nens. I els primers anys de vida, els nens, el més important és que aprenguin a fer coses, actuar, la voluntat, desenvolupar la voluntat, també a través del joc. El joc és l'aprenentatge més gran que hi ha, perquè a la vegada és social. Quan un nen fa, pot fer pa, pot rentar els plats, fregar el terra, fer galetes, fer, quan arriba al voltant dels 16 anys, dels 7 anys, perdó, d'una manera natural li surten les ganes d'aprendre. Llavors, si tu veus i observes els ritmes dels nens i els respectes, aquest interès per aprendre el mantindran fins i tot a l'adolescència, aquesta etapa tan difícil de la vida, i seguiran amb ganes d'aprendre, no? I ho mantindran tota la vida. Però això ho matem amb una educació intel·lectual, els hi fem fer dibuixos amb un cercle sense que se surtin de la línia, els fem seguida l'obsessió perquè aprenguin a sumar i restar i a llegir i escriure, perquè en el fons volem que siguin molt llestos i puguin competir. Preparem per la competitivitat els propis pares, que volen que els seus fills siguin molt llestos perquè siguin més llestos que els altres, i és igual, i seran, doncs, bueno, seran el que seran, però no és la societat que hem de crear, no? Llavors, aquesta admiració o assombro que dic en castellà, no? La devoció o reverència davant de tot el que ens envolta, que també vol dir un acte d'humilitat, d'agraïment, no? Tot això a la infància hi és i hauríem de respectar i ajudar que es mantingués tota la vida.
L'ofici d'educar.
Per què no fem volar un estel?
El Jacob, el teu llibre, fa algunes observacions reveladores. En primer lloc, també proposa a la gent que va al seu taller observar el món mineral, vegetal, animal i els éssers humans i d'aquí treure algunes conclusions molt interessants. Però, a més, també, ell parla de que quan el nen es vol posar dret és perquè la posició vertical és la posició de la llibertat. S'alliberen les mans que es transformen en instruments per crear. I el cervell queda en una posició gairebé ingràvid i es converteix en un òrgan capacitat per captar els pensaments. I en aquesta posició ja no necessitem que la boca sigui el nostre instrument, no? Hi ha una metamorfosi del cap i apareixen les cordes vocals i podem parlar, podem dialogar, podem comunicar-nos i ens podem estimar. És a dir, aquí tu fas un enllaç entre diverses capacitats. Dius, les capacitats del ser humà són la llibertat, l'amor i la possibilitat de crear. I, de fet, el Jacob es pregunta, i si el sentit de la vida fos precisament convertir aquestes capacitats en una realitat, es pregunta ell, aquesta hauria de ser la missió de l'escola?
Per mi, sí. Perquè per mi esdevenir plenament humà vol dir que arribem a ser lliures. Quan dic lliures, vol dir lliures, doncs ho dèiem abans, no? De pors i de cobdícies i d'instints i de... No, vull dir, un ser humà que busca la veritat i la cerca de la veritat és la que et guia la vida, no? No la por. També fixa el que deies de la paraula, no? La paraula ens permet comunicar els nostres mons interiors, conèixer-nos i, per tant, estimar-nos. I jo crec que sí, que l'ésser humà creat, com diuen, no només les tradicions religioses, no només la Bíblia i la Torà, sinó ara que viatjo molt per Llatinoamèrica, és sorprenent totes les cosmovisions antigues dels pobles originaris, des dels maputxes, els guaranies, els maies, et diuen el mateix, que els éssers humans han estat creats per Déu a imatge i semblança. I què vol dir imatge i semblança de Déu? Què vol dir ser un Déu? Un ser creador, crees per amor, igual que nosaltres quan creem algo artístic, si escrius una poesia o composes músiques perquè un altre en pugui gaudir i perquè som lliures. Però això és com dic allà en el llibre, és capacitat, som capaços. Igual que jo sóc capaç de tocar el piano, però de moment no en tinc ni idea, però capacitat la tinc, si m'hi poso el tocaré. Doncs això, a l'escola, s'ha de començar a educar aquestes tres capacitats perquè realment esdevinguem plenament humans, és a dir, éssers lliures, éssers que no només pensem en el jo, sinó que som capaços de pensar en el nosaltres i que no lluitem per adaptar-nos al món, sinó que portem idees noves per transformar el món. La creativitat, no l'adaptació. A mi em fa molta tristesa quan veig que als nens se'ls demana que es preparin perquè quan siguin grans que es puguin adaptar a la societat. Demanar-los que s'adaptin a una societat que està malalta, doncs realment és penós, és molt trist. És a dir, acabaran malalts com nosaltres, no? Demanem-los que siguin creatius i que facin alguna cosa diferent, pitjor no ho faran. Per tant, una mica de creativitat, no? Jo que crec que és aquest el sentit de la vida, no? Esdevenir plenament humans.
Més coses que ens diu el Jacob, Joan Antoni, el llibre Seres Humanos o Marionetes. Diu, al món hi ha una gran ferida, hem separat, atenció, perquè el Jacob, els que l'heu seguit, el Joan Antoni, Jacob i Joan Antoni tenen algunes coses, algunes similituds, no, podríem dir. Tornem al que deia el Jacob, diu, al món hi ha una gran ferida, hem separat completament matèria i esperit, i hem marginat el que és l'espiritualitat en l'àmbit de l'imaginari. L'àmbit espiritual o supersensorial l'hem deixat en mans de la religió i la fe. Per què també s'ha de cultivar la interioritat en l'educació? Per què és tan important incloure això en l'educació i no veure-ho com una cosa esotèrica i estranya?
No, clar, és que aquest és el problema, perquè espiritualitat... Aquí també a Espanya tenim un problema, que quan parles d'espiritualitat la gent seguida pensa en l'Església Catòlica, inclús es confon el sentit de cristianisme amb Església Catòlica, que per mi són dues coses bastant diferents. Per mi cristianisme és el que hi ha especialment el missatge dels evangelis, que estan escrits amb imatges que si no les saps interpretar, doncs moltes vegades no tenen sentit. Però és una profunditat espiritual grandiosa que s'ha tirat per la borda, doncs perquè aquí a Espanya el catolicisme anava de la mà del franquisme, tot era dogma, tot era pecat, tot era càstig, tot era imposició, i la religió està pensada, ja ho diu la paraula, per relligar l'ésser humà amb el seu sentit, amb la seva dimensió espiritual. Per tant, ha de ser un camí de coneixement, la religió, no un dogma. Llavors, aquest és el problema. Llavors s'ha tirat tot per la borda. Això és com quan, recordo un refrany que deia, bueno, quan rentes un bebè a la banyera, tira l'aigua bruta, però el bebè no el tiris pel forat de l'aigüera. Doncs, bueno, de lo que hem viscut de religions, tira la brutícia, però l'essència de la religió no es pot tirar. I em sembla trist que l'escola pública es digui que, com que és pública, no s'ha d'ensenyar la religió o l'espiritualitat. És un error greu. És un error greu. Jo conec gent atea que els seus fills es fan estudiar el cristianisme, però la cultura que hi ha aquí darrere l'has de conèixer. Després t'ho creuen el que et doni la gana. Però això, el que públic ha de ser ausència d'espiritualitat, és un greu error. En el fons és una manera d'una ideologia que s'imposa als altres. A l'escola pública no hi ha d'haver espiritualitat. Doncs és un greu error, perquè espiritualitat és connectar amb l'essència. Diguem que no pot haver dogma, diguem que no pot haver imposició d'una religió, però espiritualitat ja hauria de ser, perquè els nens la porten a dins. Els nens necessiten moltíssim aquesta espiritualitat i els hi dona seguretat, i els hi dona salut física. Mira el que et dic, això trigaria més a explicar-ho. Però quan els prives de tot això van desorientats. Però com que els adults ja van desorientats, doncs tothom va desorientat. I així anem. O sigui, i en comptes de dir això no funciona, intentem escoltar una altra cosa i canviem, ho anem perpetuant. I només parlem doncs, de l'informe PISA, les matemàtiques, i la física, les ciències, la gramàtica... Però això no és educar. Això no és educar. Per tant, l'espiritualitat és que no és que sigui innat a l'ésser humà, és que som sers espirituals. Durant un temps estem dins d'un cos. I això no és una teoria, això és una experiència interior, per poc que un s'hi posi. Hi ha gent que diu, és que tu vols imposar les teves idees. Jo no vull imposar res. És que és com si un cec em discutís, els colors no existeixen. Perdona, la discapacitat la tens tu, tu no els pots veure. No neguis una cosa que no pots percebre. Tu en tot cas pots dir, si hi ha una altra realitat, jo no la conec i m'agradaria conèixer-la. Això seria el correcte, però jo no ho veig, per tant no existeix. I això és el que estem fent a l'educació i estem privant a la infància d'un tresor que els acompanyaria tota la vida.
Joan Antoni, com explicaries a un nen aquesta dimensió espiritual o aquesta interioritat?
Es pot fer de moltes maneres. Jo crec que és important, si els pares viuen una religió autènticament, dic autènticament perquè si és un dogma, és a dir, el diumenge toca una missa, bueno, anem, com jo conec gent que diuen anem a l'església tal, que és el que la fan més curta, i només és això, no serveix de res. O sigui, jo quan dic espiritualitat és viure-ho autènticament, pot ser una religió cristiana, budista, el que sigui, jueva, o pot ser ensenyar a mirar el que ens envolta amb aquest caràcter de meravellar-se, d'assombrar-se i de sagrat. Des de veure un cel estrellat, per exemple. Fer l'experiència una nit d'estiu en un lloc que no estigui contaminat lumínicament, estirar-te a terra i mirar el cel estrellat durant un rato sense pensar, només deixant-te portar, en pocs minuts tens una experiència espiritual profunda de dir allò és la meva pàtria. Allò és casa meva. Aquí estic de viatge. Això és un sentiment profund. O observar i mirar els minerals, com fan en el curs, no? Aquest curs m'ensenyes a mirar uns minerals i sorprendre't dels minerals. Aquesta espirita, és un mineral que em té encantat. La pirita, l'espirita és un mineral de ferro que a vegades cristal·litza en cubs, però també amb dodecaedros perfectes. No? Hosti, quina meravella, no? O observar les plantes, o com surten les flors, els animals, i tot això mirant amb aquest respecte i amb aquest caràcter de sagrat, això per mi és una espiritualitat. No el mecanicisme de les coses. No, és que els genes es combinen i surt això, tot és mecànic. I el mecanicisme ens mata l'esperit. Per tant, quan dic espiritualitat, no necessàriament ha d'estar vinculat a una religió, tot i que penso que les religions, especialment el cristianisme, té una dimensió profunda, molt rica, que la gent no la coneix per alguns prejudicis en contra de l'Església Catòlica. És una llàstima de que ens quedem amb el comportament d'algunes persones i perdem el contingut profund, espiritual i esotèric que hi ha en l'Evangeli i en el cristianisme. Però jo no dic que hagi de ser aquest, tot i que la cultura d'Occident es basa en el cristianisme. És a dir, tu vols anar de viatge a Itàlia i la major part de la pintura del Renaixement, com no coneguis la religió, no entendràs res del que estàs mirant. O sigui que també hi ha una part que és cultura, no? Entendre com s'ha fet durant aquests dos mil·lennis la cultura d'Occident. Llavors, això per mi a l'educació hi ha de ser. Ara, ja dic, mai imposició. Sempre ha de ser com mantenim l'interès viu per conèixer. Això és el fonamental.
Vull que m'ajudeu a fer somnis.
Doncs moltes gràcies, Joan Antoni Malé, president de la Fundació Dinero y Conciencia, assessor de Trio Dos Bancs i autor de Seres Humanos o Marionetes. Acabem amb una pregunta que surt al llibre. Tu què estàs disposat a fer per solucionar els problemes del món? Aneu-hi pensant. Moltes gràcies, Joan Antoni.
Gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.
L'Ofici de Duca, Catalunya Ràdio.
Hola, em dic Anna i soc mare de dos nens. Un farà P4 i l'altre P2. Aquesta crisi m'ha donat moltes lliçons positives. Destaco que m'ha fet veure que si m'ho proposo, puc ser molt polivalent. Mare, mestra, amiga de jocs, cuidadora, l'exemple, la dolenta, etc. Continuo amb que m'he notat una notable millora amb els meus dots creatius. I és que hem fet un pilot de manualitats. Ara bé, encara no m'he adaptat a les experimentacions del gran amb el petit. Un dia li va fer de barber, un altre de maquillador. En fi, quan hi ha silenci a casa meva és un mal indicador. En resum, crec que ja he dit tot el que he après d'aquesta crisi. Una abraçada.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Paral·lel al virus de la por ha aparegut un virus tan o més contagiós, la por, i avui en parlem a l'Ofici d'Educar. Ens acompanya la Verònica Anton, que és psicòloga, terapeuta psicomotriu i gestalt, que acompanya nens i famílies, formadora de mestres i assessora d'equips en temes d'innovació pedagògica. Verònica, benvinguda.
Moltes gràcies, Elisabet.
La por, dius tu, Verònica, en una bona dosi, ens dona una informació i és útil per la supervivència, perquè ens condueix pel camí de la protecció i la cura i ens pot arribar a enfortir. Però atenció, perquè la pregunta que es fa a la Verònica és: què fem amb la por? La neguem? Deixem que ens desbordi i ens paralitzi? O li donem un espai dins nostre per traspassar-la i connectar amb la confiança? Què fem, Verònica, i què hem de fer amb la por? Hi ha molta por encara, com a conseqüència d'algunes notícies de rebrots i del gran rebrot que diuen que apareixerà a la tardor.
Sí, creo que es importante primero aclarar que estamos hablando de un miedo frente a una situación muy intensa. Es decir, estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo algo fuerte a nivel social, a nivel comunitario, y entonces estamos hablando de un miedo que es muy profundo y que tiene que ver con el miedo a enfermarnos y, en última instancia, el miedo a la muerte también. Entonces, y no solo la nuestra, sino de los seres queridos, ¿no? Entonces, es importante aquí como poder ver que es necesario poner palabras, es necesario nombrar, es necesario hablar, es necesario compartir ese miedo con las personas que nosotros tenemos en nuestro entorno vital, para que no quede de alguna manera encapsulado para que no quede excluido de la experiencia, ¿no? Es decir, que lo podamos integrar a lo que estamos viviendo. Y esto es lo que muchas veces genera resistencia, genera miedo justamente, porque nos angustia también pensar en que pues, las personas que nosotros queremos, nuestros padres, nuestras personas que nos rodean y que son parte de la población de riesgo sobre todo, pueden estar afectadas en este proceso de la pandemia.
Verónica, ¿quina és la diferència en com vivim la por adults i criatures?
Este es un tema interesante, porque los adultos tenemos una tendencia a ir hacia lo cognitivo, es decir, el miedo es una reacción instintiva. El miedo nosotros lo sentimos en el cuerpo, es una de las emociones primarias instintivas, y los adultos lo llevamos a un plano muy mental normalmente, ¿no? Entonces, el adulto normalmente asocia intelectualmente y mentalmente, y también a través de vivencias corporales, estas experiencias del presente con experiencias pasadas. Y nos podemos quedar también muy atrapados en pensamientos repetitivos, bucles, ¿no? Como entrar en otros procesos que los niños los viven diferentes, ¿no? Los niños, las criaturas, los niños, las niñas viven el miedo en el cuerpo y lo viven de una forma mucho más global que nosotros.
Dius tu, Verónica, que per ajudar les criatures a gestionar la por, el primer que hem de fer els adults, ara ho dèiem, és acceptar i sentir la nostra por i elaborar-la. Dius tu, la valentia és permetre'ns sentir la por.
Sí. Para mí es vital que nosotros podamos identificar cómo es nuestro miedo, es decir, dónde está, incluso en qué parte del cuerpo yo siento el miedo, es decir, cómo este miedo se ancla en mi cuerpo, lo siento, ¿no? Lo siento en mi pecho, lo siento en mi espalda, lo siento en el plexo solar, en el diafragma, en la garganta, ¿no? Como en qué parte de mi cuerpo lo siento, y también poder nombrar a qué es lo que tengo miedo, ¿no? Porque muchas veces cuando estos miedos son muy profundos y están vinculados a la muerte, por ejemplo, tanto nuestra como de las personas que queremos, ni siquiera lo podemos nombrar. Entonces, esto es importante, poder identificar qué es lo que nos da más miedo de esta situación. El miedo a sufrir, el miedo a enfermarnos, el miedo a que las personas que queremos se enfermen, que alguien muera, ¿no? Es decir, poder identificar con claridad qué es lo que me genera el miedo, para poder mirarlo, ¿no? Para poder incluirlo en la experiencia. Porque si no lo miro, si no lo puedo nombrar, de alguna forma queda encapsulado, queda como, si dijéramos, como debajo de la alfombra, y esto es lo que genera otros procesos más complejos también, como por ejemplo la ansiedad, que en este momento hay muchas personas con ansiedad.
I quines són les conseqüències, Verònica, pels fills d'amagar o negar la por? Nosaltres ho podem pensar que protegim a les criatures, no? Els hi diem, doncs no passa res, tot anirà bé, amb la voluntat de transmetre seguretat, de transmetre confiança.
Sí, y es importante transmitirle confianza y seguridad a los niños y a las niñas, ¿no? Transmitirles, bueno, nosotros estamos aquí, los adultos en general y adultas estamos aquí para cuidarles, pero es importante también abrir un poco con ellos esta puerta de qué hay detrás. Sobre todo porque en esto que hablábamos antes de la diferencia en cómo un adulto vive el miedo y cómo un niño o una niña puede vivir este miedo, es que el adulto tiene todo un bagaje cognitivo, es decir, una experiencia vital, una información, una capacidad de análisis de lo que está sucediendo, con muchos más elementos, con mucho más base de lo que puede tener un niño o una niña, obviamente dependiendo de su edad. Pero, por ejemplo, un niño de 3 o 4 años puede estar escuchando informaciones que llegan que se despliegan en su entorno, como pues están muriendo muchas personas, están enfermando muchas personas, y él puede no discernir si esto le puede pasar a él, si le puede pasar a papá, si le puede pasar a mamá. Si que se mueran muchos abuelos o abuelas, quiere decir que mi abuelo o mi abuela se va a morir, porque igual todavía no tiene el concepto de la probabilidad o todavía no maneja algunas variables de este entorno que hacen que, pues igual, una persona mayor esté mucho más riesgo que otra. Con lo cual, todo lo que nosotros no podemos nombrar, como, digamos, con cierta precisión con los niños y las niñas, hace que ellos lo completen con su fantasía. Es decir, todo lo que la criatura no sabe, lo completa con fantasía. Y el tema es que, el problema es que esta fantasía puede ser mucho peor que la realidad. Es decir, yo he escuchado niños y niñas, bueno, he escuchado a padres y madres que me hablaban del discurso de sus hijos o hijas, que decían, no quiero salir a la calle porque puedo contagiar y matar a un abuelo o a una abuela. Es decir, ese niño fantasea con que si él sale a la calle, automáticamente va a ir contagiando a todas las personas mayores y esas personas mayores se van a morir.
Això, Verònica, és terrible. Quina responsabilitat col·locar aquesta responsabilitat sobre les criatures.
Sí, y esto es algo que como sociedad de alguna manera hemos creado poniendo a los niños en este primer tiempo de pandemia como vectores de contagio, casi como si fueran bombas, ¿no? que iban contagiando a su paso todas las personas que les tocaban o que se acercaban, ¿no? Y esto está, de alguna forma, en la imagen, en el imaginario, en las representaciones que tienen las criaturas. Ellas tienen la representación o la imagen, o no todas, pero algunas lo pueden tener, de que ellos o ellas son peligrosos para la sociedad.
Ensenyeu a pensar un món millor.
L'ofici d'educar.
Verònica, quins són els canals que podem oferir als nostres fills per elaborar totes aquestes emocions que tenen a dintre?
Sí, el tema de la expresión y la comunicación de este miedo es una base muy importante. Tenemos muchos canales, los adultos en general utilizamos mucho el canal del lenguaje verbal, es decir, la palabra, hablarlo, pero para niños y niñas es importante que además de tener la palabra, el lenguaje verbal como vía, como canal de comunicación, que podamos abrir otros canales, ¿no? Como por ejemplo puede ser el juego representativo, este juego que hacemos con por ejemplo, con Playmóviles, con animales, con figuras que representan, ¿no? Y donde ellos pueden representar lo que está pasando. El juego simbólico es la gran herramienta de elaboración de la infancia, de los niños y las niñas pequeñas, y es importante dar espacio y dar tiempo a ese juego libre, a ese juego imaginativo, que no es el juego de reglas, ¿no? Que no es el juego de nos sentamos en familia a jugar al parchís. Es un juego creativo, es un juego imaginativo y que nos podemos poner nosotros también con ellos y ellas a jugar. Pero tenemos que intentar que no sea un juego directivo, que no sea un juego que oriente esa creación, sino que más bien deje un espacio abierto para que todas esas representaciones, todas estas vivencias internas de los niños y las niñas puedan aflorar en esas construcciones que van haciendo del juego, ¿no? Es decir, hay niños, por ejemplo, que han jugado en este tiempo, ¿no? Al coronavirus, a los hospitales, a las enfermeras, a los médicos. Esto es lo que tenemos que favorecer para que esta experiencia no se vuelva una experiencia traumática. Porque la forma que tienen los niños pequeños de elaborar e integrar estas experiencias intensas tienen que ver justamente con poder externalizar, con poder sacar fuera todas estas imágenes que quedan dentro, ¿no? Entonces, el juego es muy importante, el juego libre, el juego representativo, el juego creativo, de fantasía. También, por ejemplo, a través del movimiento, a través de la danza, de la música, de la escritura, es decir, de la pintura, todos los lenguajes expresivos que nosotros podamos ofrecer a los niños y a las niñas para que ellos, de alguna manera, toda esta vivencia interna la puedan transformar en un lenguaje simbólico y expresivo y lo puedan poner fuera. Esto es lo que, a nivel psicológico, hace que la angustia baje. Esto es lo que hace que ese miedo tome forma y pueda ponerse fuera, ¿no?
Perquè tu dius, Verònica, que s'ha produït una certa desvitalització de les criatures, no? Nosaltres volíem parlar també de la importància, ara que ve l'estiu, hem conviscut molt amb els nostres fills, de recuperar el gaudi, recuperar el plaer, no? Però ens trobem davant d'aquesta desvitalització d'algunes criatures davant de tot el que ha passat.
Sí, esto es importante. Esto es importante porque es un factor de alguna manera de riesgo psicológico. Y es importante no minimizar esta experiencia que estamos transitando de la pandemia y sobre todo no acotarla o no restringirla solamente a la vivencia del confinamiento. Es decir, la vivencia del confinamiento es una de las vivencias asociadas a la pandemia. Y ha sido muy intensa para los niños y para las niñas. Y sobre todo ha sido muy intensa en cuanto a que les hemos impuesto unos límites, unas limitaciones muy fuertes, muy rígidas, y que realmente no han contemplado sus necesidades vitales, sus necesidades más básicas, ¿no? Como tiene que ver el movimiento, el juego más expansivo, el estar en contacto con la naturaleza, con el sol, con la luz, con los árboles, con la tierra. Entonces, yo creo que todo este confinamiento, más todo lo emocional que estuvo alrededor del confinamiento, porque si solamente hubiera sido estamos en casa encerrados 2 meses, no hubiera sido el mismo impacto psicológico, el mismo impacto emocional que decir hemos estado 2, 3 meses dentro de casa, pero con una amenaza fuera muy fuerte de enfermedad, de muerte, de algo muy, muy intenso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los niños y las niñas, los adultos decíamos, se han adaptado muy bien a esto, ¿no? Y es verdad, se han adaptado muy bien. Pero yo creo que más bien se han sobreadaptado en el sentido de frente al miedo, frente a la angustia, frente al ver que esto es algo muy, muy, muy grande, los niños lo que han hecho es contener ese miedo, contener emocional y corporalmente la reacción, ¿no? Y esto lo que genera es un descenso del impulso vital, es decir, es un descenso de estar en contacto con la alegría, con la ilusión, con el movimiento, con el placer, con el juego, ¿no? Es verdad que no podemos generalizar. Hay muchas situaciones muy diferenciadas en cuanto a también ejes de desigualdad, ¿no? No es lo mismo estar confinado en un piso de 30 metros cuadrados que estar confinado en una casa con jardín. No es lo mismo estar confinado con papá y mamá o con los adultos de referencia con sus trabajos, tranquilos, ¿no? O más bien estar confinados con unos papás o unas mamás angustiadas por lo económico, angustiadas por la situación que les toca vivir, ¿no? Entonces, ahí lo que es importante es ver cómo hay niños y niñas que en este proceso han empezado el confinamiento como con mucha energía, con mucha ilusión, incluso de pasar a hacer las actividades de la escuela por ordenador, en el mejor de los casos, cuando estos niños tienen conexión, cuando tienen un dispositivo, cuando tienen un entorno que les permite concentrarse en lo escolar. Pero luego eso poco a poco, en la medida que fueron pasando las semanas y los meses, ha ido descendiendo. Es decir, es como si toda esa ilusión, toda esa energía, en la medida en la que estos niños han estado muy desconectados de lo vincular, de la escuela, del contacto, de las familias, de los compañeros, ha ido bajando, ¿no? Y para mí es un descenso del impulso vital. Con lo cual, para poder reconstruir esto, para que esto no tenga un daño muy fuerte, tenemos que ahora generar muchas vivencias placenteras. ¿Qué quiere decir vivencias placenteras? No quiere decir tenemos que hacer lo que los niños quieren todo el tiempo. No quiere decir no poner límites a los niños y a las niñas para compensar este tiempo de tantas limitaciones. Tiene que ver con ofrecerles vivencias de placer corporal, de contacto con la naturaleza, de mucha sensorialidad, de ir a la playa, de ir a la montaña, ¿no? Como de muchas experiencias que recuperen ese contacto con el movimiento, con el juego libre, con lo sensorial, con las relaciones vinculares, es decir, con fortalecer estos vínculos con estos compañeritos de escuela que se dejaron de ver, que dejaron de hablar, volver a sentirnos parte de este entorno que nos acoge, que nos sostiene, como de una comunidad, y también volver a sentirnos parte de la naturaleza, ¿no? Como algo mayor a nosotros.
Verónica, una de les coses que has anomenat és el tema dels límits, amor i límits. Pot ser que després de col·locar uns límits que ens ha costat de col·locar-los rígids durant la pandèmia, ara ens costi més posar-ne. De fet, als adults ens costa posar límits. I tu dius en un article parlant dels nens tirans, el que ja no són nens tirans, sinó nens que reaccionen a que les persones adultes no ocupem el nostre lloc en relació a elles. I dius també, les criatures que no tenen l'experiència de viure els límits, l'autoritat que cuida, no tenen la possibilitat de transitar i aprendre de la vivència, de la frustració i no desenvolupen una bona regulació emocional. Amor i límits, com ho podem gestionar aquest estiu, això, Verónica?
Bueno, yo creo que tenemos que contextualizar este equilibrio entre libertad y límites en el contexto que estamos transitando. Es decir, estos niños vienen de confinamientos y estos adultos y adultas, estos padres, madres, ¿no? Vienen de una situación muy dura que no la podemos minimizar. No podemos decir, vale, ya está y ahora nos vamos al verano como si no hubiera pasado nada. Estamos transitando todavía por esta pandemia, estamos transitando todavía por ciertas amenazas de volver a estar confinados, confinados y confinadas. Entonces tenemos que tener en cuenta que venimos de un contexto de mucha tensión, de mucho cansancio, de mucho agotamiento. Y entonces en este contexto tenemos que intentar estar en estos intermedios que no son ni no vamos a poner límites a los niños y a las niñas, ni tampoco vamos a ponerle unos límites demasiado rígidos, demasiado estrictos, porque necesitamos que estos niños conecten con la libertad, con el placer del cuerpo, del movimiento. Entonces yo creo que es importante para los adultos como distanciarnos un poquito de esta imagen que nosotros tenemos del límite como algo negativo, como algo que siempre frustra, como algo que siempre, digamos, implica como un restringir al niño o a la niña, sino empezar a verlo como unos límites de cuidado, como unos límites que le explican al niño en qué estructura se puede mover con seguridad y libertad. Entonces, para mí, la puesta de límites con amor tiene que ver con que el adulto tenga muy claro que esos límites que va a poner son para cuidar a ese niño o a esa niña y que juegan a favor del crecimiento. Esto es muy importante porque si no también nos podemos ir a unos límites que censuran, que reprimen, que aplastan demasiado, ¿no?, al otro. Entonces, una buena forma de calibrar esto es, ¿este límite que estoy poniendo le está ayudando a crecer, le está ayudando a sentirse seguro, le está ayudando a construirse o más bien le está aplastando o más bien le está disciplinando, ¿no? Como, bueno, porque venimos de una cultura de disciplinamiento, ¿no? Venimos de una cultura que nos dice los niños se tienen que portar bien y los niños tienen que hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Pero para mí es muy importante la escucha también, la escucha de ese niño o de esa niña, ¿qué nos está diciendo, ¿no? Cuando nos dice quiero jugar con el agua o quiero jugar con la arena, ¿no? Entonces, para mí este amor en la puesta de límites tiene que ver con contemplar esas necesidades profundas de los niños y darles lugar, al mismo tiempo que cuidarles para que no se pongan en riesgo, tanto físico como emocional.
Doncs Verónica Anton, psicòloga, terapeuta, psicomotriu i gestalt, que acompanyes nens i famílies, formadora de mestres i assessora d'equips en temes d'innovació pedagògica, moltíssimes gràcies i que tinguis un molt bon estiu.
Moltíssimes gràcies a ti, Elisabet, una vez más por la invitación.
Una abraçada.
Un abrazo.
L'ofici d'educar, un programa en què donem veu als educadors.
Roser Orquín, soc docent de secundària i mare de dues criatures d'infantil i primària. Aquest confinament m'ha servit per aprendre quina mena de professora soc i què m'agrada fer i què no. I com a mare m'ha ensenyat a entendre millor els meus fills i veure com n'és de difícil educar-los.
Escolteu l'ofici d'educar!
Fins Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Hem escoltat les reflexions de Joan Antoni Malé, un ex-banquer que ens convida a buscar l'essència de la nostra humanitat, i a la psicòloga Verònica Anton, que ens ha donat recursos per afrontar les nostres pors, perquè la pandèmia no s'atura. Hem escoltat també algunes veus de Telegram de l'ofici d'educar. I també del Telegram acabem amb la Maria, que ens diu:
confiem en la Heike Freire, que proposa i ens parla d'oportunitats per impulsar la necessària consciència mediambiental, i en el Santiago Eraso Beloki, que ens recorda que és possible tenir esperança sense optimisme per imaginar altres futurs i una altra cultura. O l'Arundhati Roy, que des de l'Índia ens deia en ple confinament que la pandèmia és un portal que enllaça un món amb un altre i que de nosaltres depèn que estigui ple d'idees mortes o bé lleuger per poder transformar-lo. O la Yayo Herrero i el Santiago Albarrico, que van proposar canviar la metàfora de la guerra contra el virus per parlar de catàstrofe, que sí permet fer i pensar les cures i la vida més enllà de pensar-nos com a cossos portadors d'un enemic del que ens hem de defensar. Hi ha tants i tants pensadors i escriptors que obren nous imaginaris i tan necessaris en el món educatiu, on precisament sempre ajuda més el tot està per fer que el ja no hi ha res a fer o el és el que hi ha. Com diu la Marina Garcés, una mica d'impossible, o m'ofego.
Doncs moltes gràcies, Maria, i gràcies també als més de 700 membres del grup de Telegram. Gràcies també al nostre tècnic, el José Luis Santiso, i al Suplement, i a Catalunya Ràdio, i a tots i totes per ser-hi. Sigueu lúdics, positius i alegres. L'educació és l'acte més gran de rebel·lia. Molt bon estiu. Petons.
Els de l'ofici d'educar ens n'anem de vacances, però tornarem aviat.
Lucky three had been set free. And then they woke up in the dust, in the heat. Landed lizards, rocks and knees that creaked in the heat. And it was remarkable, rare and remarkable. Rare and remarkable, rare and remarkable. Remarkable, rare and remarkable. Rare and remarkable. Words, say the magic words, say the magic spell. And she said, if you ring us up, you let us tell. If you ring us up, you let us tell. Magic spell. So time to pick yourself up off your rusty dusty. Pick yourself up.